11 del matí, 29 minuts, canviant la sintonia i el que fem és doncs, donar la benvinguda un cop més, una tercera temporada més, amb Moisés García. Bon dia, Moi!
Hola, Edu, què tal? Molt bon dia.
Com va la vida?
Molt bé.
Què fas mirant tota l'estona al passadís?
És que està en Marc aquí fora, que no sé què m'està dient.
No pateixis.
Entra al vestuari.
Sí, al vestuari. Entra i cap problema, i parla. Sí, aquí hi ha llibertat absoluta, home, només faltaria. Ai, aquestes llums vermelles que indiquen que el micro està obert,
ja.
No sé per què serveixen, però és igual, deixem-ho córrer. Tercera temporada que parlem d'esports. Ja trobava a faltar, Moi?
Tercera ja?
Sí.
Això se m'ha fet llarg, eh? No, és broma.
Gràcies.
És broma. I enganxem una setmana en què hi ha aturada per seleccions.
És molt avorrit, això, eh?
Sí. Sempre trobem a faltar la Lliga i ara, doncs bé... S'alimentaran més encara doncs, les petites polèmiques que van sorgint durant la competició doncs, són aquestes setmanes les que aprofiten, no? O les que aprofitem els mitjans de comunicació per parlar-ne més.
Amb tota la sinceritat, i perdoneu per l'expressió, són merdetes.
Sí,
són
però clar,
tonteries.
Hem de parlar d'alguna cosa. Estem d'enhorabona aquí a Lloret, ens n'alegrem molt d'una notícia que hem pogut conèixer aquesta setmana, i és que Jordi Balcells torna a la feina.
Olé.
Amb Pablo Machín, seran doncs, els encarregats d'intentar redreçar la situació de l'Espanyol, malauradament amb la destitució de David Gallego. És que l'Espanyol, déu-n'hi-do, com ha començat la temporada de malament, una temporada en la que recordem que estaran en tres competicions.
Clar.
La Lliga, la Copa del Rei i també l'Europa League. Doncs la Lliga, de moment, males notícies per al conjunt de l'Espanyol, penúltim, només 5 punts dels 24 que s'han disputat, amb molts problemes per sumar punts a casa, per tant, tasca difícil, la que té Pablo Machín.
La venda del Panda, per una banda, i després entenc que el fet de també sumar una tercera competició, de vegades despista una mica l'horitzó.
Molts equips els passa. Mira, jo recordo un exemple molt clar, i és el de la temporada... Me'n vaig molt lluny, eh? Bueno, molt lluny, una mica lluny. La temporada 2003-2004, la Reial Societat venia de la temporada anterior,
sí,
de quedar subcampió de Lliga.
És veritat.
Que es va classificar per la Champions.
Sí.
Aquell any...
No.
A baix.
Va acabar com va acabar.
Sí, i el Celta, que va entrar també a Champions aquell any, a baix.
Però per què això?
Bueno, perquè... Són equips que no estan preparats o no estan acostumats, o la planificació no és bona per afrontar tres competicions. I sobretot l'Espanyol i aquests equips que han d'afrontar fases prèvies de l'Europa League a l'estiu. Sí, et demanen doncs, començar abans, la planificació ha de ser totalment diferent, que de fet Jordi Balcells i Pablo Machín l'any passat ho van viure amb el Sevilla, també van tenir rondes prèvies de l'Europa League.
Correcte. Vale?
La planificació va ser millor o l'equip estava millor preparat, perquè recordem que la primera volta l'any passat el Sevilla va arribar fins i tot a ser líder. Després les coses no van anar bé i recordem que Pablo Machín va ser destituït per Joaquín Caparrós.
Sí.
Que es va posar després a la banqueta.
Secretaria tècnica després.
Sí, doncs Pablo Machín, que va ser presentat aquesta setmana i explicava així doncs, la il·lusió que li representava el càrrec i quins serien els components del cos tècnic, entre ells Jordi Balcells.
Lo importante es llegar a un sitio en el que tengas el consenso y que crean que tú eres la persona que puedes ayudar a hacer crecer al equipo. Mi papel es el de demostrarlo y por eso pues estoy responsabilizado, pero a la vez tengo la confianza de que lo vamos a conseguir. Para ello me van a ayudar sin duda y me van a hacer mejor la gente que viene conmigo. Son tres asistentes, Jordi Balcells como preparador físico, Jordi Guerrero como segundo entrenador y Carlos Martínez de asistente analista.
És el nucli dur, que sempre acompanya el tècnic.
Sí, Jordi Guerrero, Jordi Balcells, la mà dreta Jordi Guerrero, també l'home que diuen que és qui fa tot el tema de l'estratègia, que ja va funcionar molt bé en el Girona, li va funcionar al Sevilla, i Jordi Balcells que acostuma a tenir-lo, no perquè sigui de Lloret i perquè ens l'estimem moltíssim, sinó perquè...
Perquè no?
El seu o també, també, no, però perquè el seu treball sempre l'acostuma a fer molt bé. Físicament el Girona era...
Un toro, que
era
diuen,
un toro,
sí.
I el Sevilla també no va tenir problemes físics, van ser problemes més futbolístics. De fet, Pablo Machín, que ja sabem que acostuma a implantar sempre la defensa de 3 o la defensa de 5, ja està treballant amb l'Espanyol aquest nou sistema.
Sé que vengo a un club histórico en un momento que es el que es, cuando me ha llegado, y sé que tengo una enorme ilusión, pero también a la vez una responsabilidad de, bueno, pues a un club como el Español, dejarlo en el sitio en el que creo que es merece.
Saps que no el conec de res, aquest senyor, però que cau bé?
Sí, sí.
A mi cau bé, aquest senyor. No sé per què, però dius... No sé, hi ha entrenadors que dius...
Jo personalment, de Pablo
Machín... Tu sí que el coneixes.
M'hem passat moltes rodes de premsa de Pablo Machín. I t'haig de dir...
Si vols, no diguis res.
No, però t'haig de... No, a mi també em cau bé, eh? Però t'haig de dir que són eternes. És a dir, els periodistes que cobreixin l'Espanyol aquest any, que es preparin, perquè és que són eternes.
Clar, però és que el seu posat tranquil,
sí,
relaxat...
Sí, sí, sí.
Jo, taquicàrdia, aquest home, no el veig, eh?
No, és cert que no el recordo mai...
Exaltat.
Alterat massa en una roda de premsa, així com altres, com Bordalàs o algun Ostres. Entrenador Mendilibar, que a vegades, doncs, no és Pablo Machín d'aquest estil. Però bé, vaja.
Resum, que estem encantats de la vida,
sí,
que ens arriba als ells, es pugi el carro per Iquito i que...
Que tingui molta sort l'Espanyol, òbviament.
Clar que sí, clar que sí.
Ens anem al bar?
Sí, vinga, va. A veure, jo tenia entès que aquest tema ja estava superat, Moi. No, veig que no.
Cada setmana hi ha una nova.
No.
És espectacular.
La
que està liant és espectacular.
A veure, explica. Va.
Aviam, no sé si tu recordes el penal del passat cap de setmana que li assenyalen a favor al Llevant, al
sí.
camp del Leganés,
sí.
que es veu clarament que és fora.
Sí.
Val. Expliquem la història bé, perquè el Leganés va anunciar o va criticar o va denunciar que hi havia hagut problemes amb el VAR al camp del Leganés durant aquell partit. Val? Connexió VAR des de Madrid fins a Leganés, que estan al costat. Acabo de dir una mica una xorrada, però bé.
No és un tema de distància.
No, exacte. No hauria de ser un tema de distància, ni molt menys. El Comitè Tècnic d'Àrbitres o la Federació Espanyola va anunciar o va treure un comunicat en el que desmentien aquesta versió i deien que no hi havia hagut problemes amb el VAR, amb la connexió VAR.
Yeah.
Per tant, el Leganés va dir, val, i com pot ser que s'assenyali un penal que es veu clarament que és fora de l'àrea?
Correcte.
Clar, és que és un error, és una errada molt greu, eh? Perquè ja no estem parlant de que t'equivoques en el moment. En el moment, des del camp, tu pots veure que és un penal dins de l'àrea. Però l'àrbitre del VAR, que ho revisa, no pot cometre mai aquesta errada.
No.
És imperdonable.
Té xarxa.
Doncs la senyora Victòria Pavón és la presidenta del Leganés, que també... Aviam, jo entenc que està en tot el seu dret i que està molt enfadada. Però demana que es repeteixi el partit. Demana que es repeteixi el partit.
Home, ni tanto ni tampoco.
No, clar, aviam, és que... Si no, tots els equips estarien demanant i s'haurien de repetir molts. Doncs bé, a partir d'aquí, Velasco Carballo, que és el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres,
sí.
va treure una carta en suport a tots els àrbitres. I aquí és on vull anar jo. Per què tant corporativisme en el món arbitral? No hi ha problema per dir que s'han equivocat.
Ja,
és que és una errada molt greu.
Però és que costa admetre els errors de vegades, no?
Però és que és una errada evident, és que és molt greu. És que no jo crec que el col·lectiu arbitral guanyaria en credibilitat primer si els deixessin parlar.
Sí, perquè aquesta opacitat sempre ha de dir no, aquí guardo la roba a dins de casa, no s'acaba d'entendre.
Jo el que faria són rodes de premsa amb els àrbitres, però que les preguntes estiguessin regulades. Que no és... Perquè, clar... Per un mitjà de comunicació seria molt fàcil.
Carnassa.
Exacte. Vale? Per tant, que estiguessin regulades, però que poguessin explicar el perquè d'algunes decisions. Val? Perquè des del famós OK José Luis,
sí.
en què van mostrar una conversa interna del VAR, no n'han tornat a mostrar cap. Jo crec que va ser una greu errada dels àrbitres. Eh?
Claríssim.
Jo crec que això els ha anat molt
sí.
en contra.
Sí.
Però vaja, insisteixo, i no té cap explicació el fet de que assenyalin penal un penal fora de l'àrea quan ho revises des del VAR. Bé, crec que falta molta consciència. Sé que és difícil pels àrbitres, però ara que tenen aquesta tecnologia no es poden permetre aquestes errades. I si n'hi ha d'errades, perquè al final és un humà el que decideix, encara que sigui amb una pantalleta, que ho diguin, ens hem equivocat. Ja està, no passa res.
Moi, aquesta és la lògica, però moltes vegades el món no...
No, i...
No es deixa dominar per aquesta seqüència.
Insisteixo, que no és fàcil ser àrbitre, però crec que si poréssim també de la seva part, tot seria molt millor, perquè és un col·lectiu molt tancat. És un col·lectiu molt tancat, és molt poc accessible. De fet, nosaltres en el Lloret Esportiu, ho vaig explicar un dia, l'any passat, en el Lloret Esportiu hem demanat poder entrevistar algun àrbitre.
Sí, no?
Que ens parli, que ens expliqui. Encara estic esperant, resposta.
Ah, molt bé.
Resposta.
Jo no sé si tens resposta pel següent tall de veu que sentirem.
Va, escoltem-lo i ho comentem.
Vinga, va. Està en portuguès, però s'entén.
S'entén.
Esse set era un perigo no vestiari, mas a gente conseguia controlar bien, tínhamos sempre boa relação. Menos com o Camacho. O Camacho aguentou 10 dias. Meu Deus.
Foi um recorde, né?
Um recorde, sim. Ele chegou no vestiário, cumprimentou todo mundo. Eu vou contar rapidinho. Sim. Cumprimentou todo mundo e ele, o Camacho, é todo sério, né? Bom dia. E a gente só aqui, olhando para ver o que ele ia falar. Quero todo mundo amanhã às 7 da manhã. A gente começou a olhar um pro outro. Às 7? Nós estamos acostumados a treinar às 10h30. Aí fomos conversar com ele para tentar mudar o horário. Passou a mesma coisa com o Vanderlei Luxemburgo. Depois eu conto também. Nós tínhamos nossos costumes.
A veure, tradueixes tu o tradueixo jo?
Aviam, abans de res, la veu és inconfundible. Roberto Carlos.
Roberto Carlos.
Vale, Roberto Carlos, el que se li feia una entrevista i parlaven dels entrenadors que havien tingut en el Real Madrid.
Sí.
Aquell Real Madrid dels Galàctics, en sí, què van coincidir Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos mateix... Jo ho penso, i quin equipàs, eh?
No, era...
Tenia Casillas també, tenia Raúl González, Michel Salgado...
Bestial,
era
bestial.
Un equipàs. Però no va funcionar, eh? L'any de Camacho no va funcionar.
No.
Venien de fer bones temporades amb Vicente del Bosque. I bé, el que havia dit Roberto Carlos és que amb qui pitjor relació van tenir va ser amb el que més canya els hi va donar.
Ah?
Amb Camacho.
Què dius? No ho hagués dit mai, això.
José Antonio Camacho. Es veu que bé, estaven acostumats amb Vicente del Bosque a entrenar més tard.
A fins... les 2:15 del matí.
Exacte, que fins i tot reconeixien que Vicente del Bosque algun dia els feia entrenar per la tarda perquè no haguessin de matinar. És a dir, els cuidava...
Era un pare.
Molt,
era
del Bosque,
pare.
Molt, però per tots. Eh? Sempre ho ha estat. Amb els de la selecció espanyola també ho han dit sempre,
sí,
això.
Sí.
Val? I José Antonio Camacho es veu que arriba el primer dia al vestuari i diu... Mañana a las 7 de la mañana todo el mundo aquí.
Con dos, ja m'entens, eh?
Clar, jo que Roberto Carlos i el clan galàctic doncs van anar i va dir-li, hòstia, mister.
Vos dir?
Un poquito más tarde, no?
Vos dir.
I aquí va començar, doncs, la... Va ser l'inici de l'adeu de José Antonio Camacho, que recordem que la jornada 2 o 3, ara no recordo bé, va marxar.
És que...
Va començar la temporada, però a les 2-3 setmanes va marxar.
Sí. Sí, és que em sembla que, com a treball de camp amb els jugadors, es concentren en 2 setmanes.
Sí.
No va ser gaire cosa més.
Va ser inici de Lliga i poc més de José Antonio Camacho. Clar. Tu demanar... No, clar, jo ho entenc, gestionar... I és que Roberto Carlos ha reconegut que van coincidir massa cracs en aquell vestuari.
Esclar.
Massa gais per un mateix galliner, que es diu, a vegades, doncs el mateix. I és que insisteixo, va ser l'any que arriba Beckham. Ja hi havia Figo i Zidane. Ronaldo, que ja estava totalment establert en aquella plantilla. Roberto Carlos. Raúl, que era de la casa, però també era un dels gallitos. Hierro ja no hi era. Hierro s'havia retirat la temporada anterior, però déu-n'hi-do, Casillas, és que ja t'he dit. Són molts noms.
Escolta, Moi, tu has estat jugador i entrenador. Per tant, tens... aquesta visió més àmplia, no? Aquesta panoràmica molt més extensa. Tu creus que els jugadors manen per sobre de l'entrenador? Ja sé que tu et mous en categories molt més infantils,
eh? Sí, és el que t'anava a dir, jo.
Però?
Jo amb primers equips i tal no he estat dins, no sé el que passa, però sí que parles amb altres entrenadors. Tenim un entrenador proper que va anar fa uns anys a un equip d'una categoria maca superior.
Sí.
I jo li comentava, hòstia... Li feia aquesta mateixa pregunta. Uns jugadors poden fer fora un entrenador? I me deia, home, fer fora, no seria això.
Però allò de vinga,
sí,
posem la llavor...
Sí, però
no?
Sí que poden influir molt en el camí, que el rumb que agafi un equip. Sí, totalment.
Perfecte.
Avui tenim visita aquí, sí, a la ràdio, eh? Què passa
això,
aquí?
Això no és una ràdio, això és un mercat. Això és un mercat. Senyora del paquet, pot deixar aquí el paquet, eh? Gràcies, senyora, gràcies. No, és que m'han portat un paquet ara, però... La llum vermella del pilot, del telèfon, del micròfon, ja no sé ni el que dic. No, se'l passen pel folro. Sí, són jocs de taula, sí. Oh, pesada, per favor. Després et compartiré el que tinc en el paquet.
Després juguem un rato.
Sí. Tu vés dient això per antena, sobretot.
I si li han fet una entrevista a Roberto Carlos, també li han fet a Messi.
Ah, és veritat.
Sí, però és molt estrany, que entrevistin a Messi, perquè sol parlar poc pels mitjans d'aquí, de Catalunya. Eh?
Però em trec el barret,
sí,
perquè va ser una entrevista des de l'honestedat, tant de l'entrevistat com de l'entrevistador.
Sí, senyor. Sí,
per
senyor.
Tant, jo em trec el barret.
Messi, que va desvetllar, doncs bé, diverses coses que més o menys se sabien, però mai havien sortit de la boca de Leo Messi. Per exemple, quan va tenir tots els problemes amb Hisenda, que va dir que hi volia marxar perquè se sentia maltractat, no per el Barça en si, el club, però sí que per la situació que s'havia generat i perquè no ho considerava just. Bé, la seva visió, òbviament, però va dir que hauria decidit marxar. També una temporada 2013-2014 que va ser complicada per ell, coincidia amb Hisenda i també amb altres situacions personals que tenia. És una entrevista interessant. Va fer gràcia també quan comenta... L'altre dia expulsen a Dembélé.
Sí.
Clar que...
Però si no parla aquest tio.
Sí, es veuen unes imatges en què Messi li diu a Mateu Laoz, però si no sabe hablar, saps? Va matisar el que volia dir Messi, és que no construïa bé encara les paraules.
No domina encara l'espanyol.
Exacte, per això.
Déu-n'hi-do, La conversa havia de ser també, Déu-n'hi-do,
Sí.
Parlar amb en Dembélé ha de ser divertit.
Sí. I parlar amb Mateu Laoz encara més.
D'això millor que m'amossegui la llengua.
Que si abans... No he criticat, entre cometes, el col·lectiu arbitral, però he dit una miqueta el que pensava. Sí que penso que Mateu Laoz és un àrbitre que molta gent critica i molta gent no està d'acord, però jo considero que és l'àrbitre més coherent de tota la competició, perquè sempre li veus el mateix estil.
Discrepo.
Ja ho sé, i sé que molta gent discrepa amb el tema de Mateu Laoz, però per mi Mateu Laoz, primer, crec que és el millor àrbitre o un dels millors àrbitres que hi ha a la primera divisió.
Això sí.
I també que no té cap tipus de capacitat camaleònica, com tenen altres. Altres venen i no sap si avui pitarà així o pitarà d'aquella manera.
No em va agradar...
Sempre fa el mateix.
No em va agradar una mica el tarannà que gastava de que no es pot parlar.
Sí.
A mi això no m'agrada.
Sí, també s'han de fer... Clar, també s'han de fer respectar, perquè si no serien protestes contínues.
No, estem però... parlant de...
Sí, però quan un jugador ve a parlar-te bé, doncs sí, clar, intentar no dialogar. Exacte.
Que consti que a mi m'agrada Mateu Laoz, però no em va agradar la forma de gestionar la comunicació en el terreny de joc. Moi, s'ha acabat, no?
S'ha acabat.
Escolta, et trobava a faltar, eh?
Sí?
Sí. Divendres que ve, de què parlem? De curling?
De el que vulguis. Curling? Fins curling.
Doncs vinga, va, a veure si trobes alguna notícia de curling.
Sí, ara m'expliques aquest joc de taula, que t'has comprat.
Bueno, era un... És que no puc dir perquè,
no
clar, si no ja se sap tot i una persona que m'està escoltant que és el destinatari d'aquest joc...
Ah, doncs pues no ho diguis,
no ho
diguis.
No ho puc dir.
Llavors no ho diguis.
No ho puc dir. Molt gràcies, bona setmana.
Vinga, una abraçada.